La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Teis parlem de cinema i avui en Jordi ens porta un tema molt interessant, bé, tots ho són, com és el dels remakes.
Exactament.
Què s'entén per remake? A veure.
Un terme que d'entrada en anglès significa literalment reedició, és a dir, tornar a editar alguna cosa. Si et sembla, el que farem és parlar del concepte de remake i una mica les consideracions al seu voltant, i després t'he portat tres títols de pel·lícules que tenen molts remakes, molts. Després una altra petita llista de tres títols en què el remake sembla superar l'original, o en principi el supera, i acabarem amb un cas excepcional que guardo pel final, que és un mateix argument que ha tingut quatre remakes, però que tres d'elles són obres mestres.
Caram.
Que això no acostuma a passar i no és normal.
Deixem a part els remakes que no feien falta, que d'aquests n'hi ha molts.
Exacte, d'aquests n'hi ha molts. Per tant, el que dèiem, el concepte de remake el que fa és una adaptació d'una obra artística. No és només en cinema, pot ser un remake d'un llibre, d'una obra de teatre, d'una pintura, però són diferents modalitats o versions d'un mateix cas, però en el cas que ens ocupa, que és cinema, acostuma a ser força fidel a l'original, força, i amb uns personatges similars. El que es tracta és de narrar el que ja sabem d'una història, però d'una manera diferent. A vegades és diferent per al lloc on té l'acció, per un context, per als personatges, o perquè se n'hi afegeixen, o en destaquem uns que en l'original no ho feien. I aquí vull fer un punt a part, no cal confondre un remake amb el que és un spin-off, perquè moltes vegades la gent em diu, què és un spin-off? I has d'aclarar que no té res a veure amb el remake. Un spin-off és fer una obra a partir d'una altra. És a dir, que a partir d'una que ja existeix, en el cinema normalment acostuma a ser una obra a partir d'un personatge, d'una història que ja s'ha fet, o d'un lloc, o d'un moment històric.
I per posar un exemple,
sí.
Guerra de les Galàxies surten molts personatges, aleshores s'agafa el personatge que va fer el seu moment amb Harrison Ford, que era Han Solo, i fas una
i
pel·lícula o una sèrie sobre aquell personatge. Això és un spin-off.
I que jo crec que, això ja és una opinió molt personal, que seria el fet que justificaria més fer noves incursions amb obres fins i tot mestres, m'imagino Ciutadà Kane, ara poder fer un sacrilegi, però que Ciutadà Kane es fes una pel·lícula sobre el que passava única i exclusivament a la redacció del diari del Charles Foster Kane. Seria un spin-off d'aquella història i que podria ser interessant.
De fet, els spin-off tenen l'avantatge que, a diferència dels remakes, incorporen noves trames.
Sí.
El que passa que conserven l'estètica, la història, l'origen, una mica tot allò que va agradar d'aquella pel·lícula.
Exacte.
Però amb un nou argument, incorporant nous personatges, i això a vegades és millor que el que dèiem de remakes que no valen la pena, que dius,
exactament,
per fer això no feia falta perquè ja estava fet.
I que un spin-off es podria fer també d'altres manifestacions artístiques, com ara el programa de ràdio. Imagina que aquesta secció que fem de versió del director, d'aquí no sé quan, es digués, doncs els dijous a les 12, versió del director. Clar, això seria un spin-off dels 5 minuts més, perquè seria una secció que ha passat a ser un programa, per tant,
certament,
una part d'això. Normalment, els remakes, no ens hem d'enganyar, és una manca de creativitat, una manca d'originalitat.
T'afegiria, i necessitat econòmica, és a dir, quan una cosa funciona,
no,
econòmicament hi tornem. No
arriscar noves històries i nous projectes, sinó que per eixugar pèrdues, moltes vegades els estudis tiren d'una cosa que ja saben que en el seu moment va tenir èxit. Als Estats Units és molt habitual fer-ho i també recordem, per exemple, Deliciosa Marta, una producció alemanya que es va adaptar a Estats Units, o en aquesta més recent Coda, que el que adapta és la història de la família Belier franc-belga. Però no són els únics, no és només als Estats Units que ho fa, sinó altres països també ho fan.
Que això s'ha de tenir en compte quan és un remake, saber també d'on ve aquest remake.
Exacte.
Perquè hem comentat moltes vegades que als Estats Units sovint fa aquests remakes de pel·lícules europees.
Sí.
Tots sabem que el cinema europeu té unes pautes, unes claus, no sabria com dir-te, diferents a l'americà. Aleshores, com que també ens arriba el cinema americà, ens trobem que hem vist la pel·lícula europea, que ens ha agradat per tota una sèrie de coses, i t'arriba l'americana i dius, home, per què acaba d'aquesta manera? O han canviat coses? Perquè té a veure també amb la cultura del país i que encaixi.
Sí, 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 sí. Abans d'entrar en títols, per últim dir que acostumen a no funcionar els remakes. Hi ha excepcions, com ara veurem, però acostumen a no funcionar del tot. Algunes vegades sí que és veritat que hi ha remakes, també ho veurem, que superen a l'original, és a dir, que en alguns aspectes són millors que l'obra original, i ara veiem aquests exemples que t'he portat una mica. He deixat en compte i defugit els clàssics i típics que són tan i tan versionats, tipus King Kong, Godzilla, Spider-Man, Superman, Frankenstein, és a dir, tots aquests són moltes versions al voltant d'un mateix argument, i anem amb pel·lícules que tots coneixerem i que són ja més concretes. Comencem amb la història aquesta que et deia de pel·lícules amb molts de remakes. La primera, Perfetti Sconosciuti, del 2016, és una pel·lícula d'origen italià i que té 4 remakes i un en procés que no està clar que acabi de tenir, que sigui realitat, però d'entrada ja en té 4. És una producció italiana dirigida per Paolo Genovese, i recordem, és aquella història que són uns amics que es reuneixen per sopar i que decideixen posar els telèfons
mòbils
al mig de la taula i tot el que arribi en aquell telèfon sigui compartit i públic. Aquella pel·lícula original va guanyar 2 premis de David Donatello, que és la millor pel·lícula i el millor guió, i es va convertir en un èxit total. Després hi ha una versió grega que és Teleioi Xenoi, que literalment és Desconeguts. Una francesa, que és Léger, el joc, i l'espanyola que tots coneixem, Perfectos Desconocidos, dirigida per Àlex de la Iglesia. I després hi ha altres versions coreanes, poloneses i russa.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Després tenim un segon cas, de l'any 1968, Night of the Living Dead, La nit dels morts vivents, una pel·lícula mítica dels Estats Units amb 6 remakes en total. És una obra capdalt a la història, a la filmografia de George Romero, i que la majoria d'aquestes pel·lícules, és veritat que hi ha altres títols que no són directament un remake d'aquest, que són molt similars, perquè les històries de zombis i
no tenen massa secret,
i ressuscitaments són molt iguals. Hi ha una curiositat, que és que l'any 2006 es va fer una versió en 3D, que també ha de ser divertit veure una pel·lícula en 3D amb zombis.
Amb zombis allà.
I després hi ha altres remakes de l'any 2009, 2011, 14 i 17. I per últim, en aquesta primera classificació, 12 Angry Men, del 1957, literalment seria traduït 12 homes enfadats, en aquí es va titular com 12 homes sense pietat. Una història magnífica de 12 membres d'un jurat que han d'argumentar i convèncer uns als altres sobre la culpabilitat d'un jove que va ser acusat de matar el seu pare. D'aquestes se n'han fet 8 remakes. És veritat que 4 o 5 són directament per televisió, és el cas de França, Alemanya, la Índia i Noruega, però en cinema tenim una titulada senzillament 12, l'any 2007, que és una versió russa, i 12 Citizen, que és un remake xinès de l'any 2014.
Que estaria bé veure, exacte, allò que diem, quina, la versió xinesa o la versió russa, com ho pinten?
Com varien una mica.
Aquí veus, en funció de la tipologia de país, etcètera, no? Com ho fan?
Anem, si et sembla, per el segon sac que t'he portat, que són els exemples on la majoria de crítics, i alguns fins i tot jo m'hi apunto, el remake supera a l'obra original. Parlem primer de Departed, de Martin Scorsese, l'any 2006, literalment seria Els difunts, i aquí es va traduir per Infiltrados. És una pel·lícula amb històries d'infiltracions mútues entre el cos de policia i una banda de delinqüents. Recordem, Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson. És a dir, que un repartiment impressionant. Doncs bé, la pel·lícula original és Mon Gandu. Literalment la traducció seria Lluita Fosca, aproximadament. És de Hong Kong i és dirigida l'any 2002 per Andrew Lau i Alan Mack. Una pel·lícula que no va tenir massa sortida, era d'un mercat molt interior i que, evidentment, amb els mitjans que té el senyor Scorsese, la va superar de llarg. Tenim Som Like It Hot, que n'hem parlat moltes vegades, de Billy Wilder, de 1959. El títol original, el dia que parlàvem de traduccions, ho vam dir, hauria sigut Alguns els agrada calent, però el títol no va semblar del tot encertat, i aquí es va traduir primer com Faldas a lo Loco, i quan es va doblar al català era Ningú no és perfecte.
Que trobo que, exacte, sem a la mateixa pel·lícula.
Exacte, també recordem el repartiment Marilyn Monroe, Jack Lemmon i Tony Curtis, i la pel·lícula original és de l'any 1935. És una pel·lícula francesa, dirigida per Richard Poitier i titulada Fanfare d'amour, una mena de fanfària d'amor.
Carai.
Va haver una altra versió alemanya, però que va passar molt desapercebuda, és a dir, que ens hem de referir a aquesta del 35, producció francesa. I per últim, Through Grit, dels germans Joel i Ethan Coen, del 2010, la traducció literal seria Autèntic coratge, i aquí es va traduir per Valor de ley. Una sí. pel·lícula interessant, original, en aquest cas és del 1969, una pel·lícula dirigida per Henry Hathaway, és a dir, un gran títol de la filmografia d'aquest home, va guanyar l'Oscar a un millor actor per John Wayne en aquell any, i és un western on una nena, no sé si ho recordeu, contracta uns homes per venjar la mort del seu pare. I ara, si et sembla, posem-nos drets perquè anem a entrar en aquella última proposta que t'he portat, que és un exemple fora del normal. Una obra versionada 4 vegades i en 3 de les ocasions, les 3 primeres, curiosament, no l'última, són obres mestre.
Va.
Parlem de que tot neix d'una obra de teatre de Ben Hecht i Charles MacArthur, una obra de teatre titulada The Front Page, la portada.
Sí.
I la història explica, l'argument és senzill, és un director de diari de Chicago que està a punt de perdre el seu millor reporter, el seu millor periodista, perquè es casa i se n'anirà a viure a Nova York, i per intentar retenir-lo el que fa és que l'encabela una mica, l'enreda, perquè cobreixi una última entrevista amb un condemnat a mort, que ha tingut un judici recentment, i el condemnat curiosament s'escapa i acaba amagant-se en els mateixos jutjats on hi ha tota la premsa que cobreix la informació. I aquí és una mica la trama. Doncs bé, la primera versió d'aquesta obra teatral que es va portar a la gran pantalla va ser The Front Page, el mateix títol, i aquí es va titular Un gran reportatge, que és del director Lewis Millstone, de l'any 1931. És una pel·lícula que va tenir 3 nominacions als Oscar i que encara avui està considerada entre les 10 millors pel·lícules de la dècada dels anys 30. És a dir, que un títol important. La segona, el títol original és His Girl Friday, una mica com La seva noia de divendres, un títol una mica estrany, però que aquí es va traduir per Luna Nueva, hi ha molts països, Luna Nueva, de l'any 1940. En aquest cas va ser dirigida per Howard Hawks i els actors principals eren Rosalind Russell i Cary Grant. Hi ha un canvi important d'argument aquí, el que dèiem una mica allò de les modificacions en els remakes, i és que aquí el periodista no és un home, és una dona, la periodista que marxa del diari i que es casarà amb un home. També va ser una pel·lícula importantíssima. I la tercera, The Front Page, també es va titular, aquí es va traduir per Primera Plana, any 1974, dirigida pel mestre Billy Wilder, i en el repartiment hi trobem Jack Lemmon i Walter Matthau, dos habituals del director, i al seu costat una joveníssima Susan Sarandon, que ja va fer el paper en aquella història. Hi ha una curiositat d'aquesta pel·lícula, que entre les converses, perquè hi ha moltes escenes en els jutjats amb tota la premsa, i entre les converses n'hi ha un que diu, li diu en el protagonista, un dels protagonistes, Jack Lemmon, ara no ens enganyis com la nit de Sant Valentí. Fa referència a que la pel·lícula com Faldas y a lo Loco o Ningú no és perfecta, els protagonistes Tony Curtis i Jack Lemmon han d'escapar-se vestit de dones perquè han vist una matança la nit de Sant Valentí entre uns gàngsters i perquè no us delatin, els gàngsters els persegueixen, i una mica és la referència aquesta que fa en aquesta pel·lícula. I arribem lamentablement al final amb la pitjor de les notícies, que és la quarta versió d'aquesta obra, que aquí sí que em refereixo a tu quan dius allò de no calia.
Exacte.
Evidentment no calia. És una pel·lícula que es va titular Switching Channels, canvi de canals, i que aquí es va traduir per Interferències. És de l'any 1988, dirigida per Ted Kotcheff, i que els actors eren Burt Reynolds, Kathleen Turner i Christopher Reeve, quan encara anava amb les dues cames. És a dir que s'altera en aquest cas l'argument moltíssim, perquè no passa ja amb un diari ni amb un jutjat, es tracta d'una cadena de televisió, d'un canal de televisió, i a més el director no vol evitar que ella marxi amb una altra, perquè també aquí també és una periodista, sinó que el que vol és recuperar-la perquè havien estat casats, o sigui que l'argument està molt alterat.
Sí,
i molt...
Sí, és una versió molt, molt lliure, eh?
El resultat, merescut, són 2 candidatures als Premis Razzie com a pitjor pel·lícula de l'any, una concretament el pitjor actor de l'any per Burt Reynolds i un altre el pitjor secundari per Christopher Reeve.
Carai.
És a dir que, déu-n'hi-do, tot un fracàs. Com veus, doncs, el que dèiem, no acostumen a funcionar, no acostumen a tenir, jo diria no tenir una sana justificació o remeis, però sí que hi ha veritat que en la història del cinema hi ha hagut exemples molt lloables i hi ha hagut exemples que cal tenir en compte, com per exemple aquest últim, que d'aquestes 4 versions, 3 són d'imprescindible visió.
Fantàstic, doncs escolteu, ara això és el que deuen pensar els productors quan volen fer un remake. Calla, sí. Que no funcionen, però n'hi va haver algun que va funcionar. A veure si el nostre també és d'aquests.
A veure si ens apuntem a la llista.
Jordi Teix, com sempre, un plaer escoltar-te i aprendre coses noves. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
A vosaltres.
Yes, I was that cat, all right.